Setmana de Lliga de Campions. Demà juga el Barça i avui arriba a Barcelona el seu rival, l'Inter de Milà. Sota la batuta d'Antonio Conte, l'Inter encara demà un partit important per certificar el seu nou rol al panorama europeu. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
I és que aquest estiu l'Inter ha decidit fer un pas endavant després d'anys de convulsió institucional i baix rendiment esportiu a Itàlia i a Europa.
Des que José Mourinho va aconseguir guanyar la Champions el 2010, l'equip blau i negre ha encadenat desil·lusions i desfetes que l'han portat al segon pla mundial. 13 entrenadors en 9 anys, amb canvi de propietat inclòs, i només 3 títols menors han convertit l'Inter en un ombra del que ha representat el futbol italià. Aquest estiu el club ha volgut trencar amb la inèrcia d'aquesta última dècada i s'ha posat en mans d'Antonio Conte, l'home dels 11 milions d'euros per temporada, rècord en la història del club i un dels tècnics més ben pagats del món. Amb ell han arribat jugadors importants com Diego Godín, Romelu Lukaku o Alexis Sánchez, jugadors que han de convertir l'Inter en un rival per la Juve i el Nàpols a la Sèrie A, i en un club també amb pes a Europa. I el cert és que, de moment, amb 6 victòries en 6 partits a casa en Lliga, el millor inici en la història del club, Conte està aconseguint el propòsit.
Doncs amb aquestes armes, l'Inter aterra aquesta tarda a Barcelona per afrontar-se demà a un Barça que encara paeix el sisme de Gerard Piqué a la zona mixta de Getafe.
Avui ha dit la seva Víctor Valdés, l'exporter i entrenador del juvenil, que ha defensat la unitat de tots els estaments del barcelonisme.
Hay un pequeño huracán con ese tema en el que yo, pues, entenderás que yo no tengo que entrar a valorar. Yo hace mucho que marché de ese vestuario, pero si te digo, al final, lo que uno siempre desea es que todo el club haya unido en ese sentido, jugadores, directivos, afición, trabajadores, cantera y el resto de personas que formen parte de este escudo.
A la roda de premsa prèvia al partit del juvenil, Víctor Valdés ha aconsellat Ansu Fati que no marxi al Mundial Sub-17 i, a més, ha reclamat poder jugar els partits de l'equip juvenil a l'estadi Johan Cruyff, un somni que, diu, encara no ha aconseguit.
Doncs demà el Barça jugarà el seu segon partit en aquesta Lliga de Campions després de l'empat al camp del Borussia de Dortmund demà al Camp Nou contra l'Inter de Milà. Però avui comença la jornada de la Lliga de Campions amb partits dels grups A, B, C i D. Jordi Túria, bona tarda.
Bona tarda.
De tots els partits d'aquest vespre, en què t'hi has fixat?
Mira, d'entrada el partit que més destaca és el que disputaran a Londres el Tottenham, finalista l'any passat, i el Bayern de Munic. En teoria són els dos equips del grup B que s'haurien de classificar, però els anglesos van començar amb un empat al camp de l'Olympiacos. Molts han presentat aquest partit com un duel entre Harry Kane i Robert Lewandowski. L'altre partit del grup és l'estrella roja Olympiacos. També atenció al Madrid-Bruges. En principi l'equip blanc és clarament favorit, però va debutar amb una derrota contundent a París i una nova ensopegada li complicaria molt les coses. Zinedine Zidane, el tècnic del Madrid, ho té molt clar.
Cuando miramos la tabla, no empezamos bien nuestra Champions, pero es una oportunidad para justamente devolver lo que se merece la afición y también para nosotros, porque necesitamos sumar mañana.
L'altre partit d'aquest grup és el Galatasaray Paris Saint-Germain. I qui tampoc pot badar és l'Atlètic de Madrid. Va debutar amb un empat a casa contra la Juventus. Avui juga a Moscou, al camp del Lokomotiv. El Cholo Simeone sap el que es juga l'equip matalasser.
La competició és molt dura, és molt exigente. Cada partit és determinant. Nos enfrentarem a un rival que tiene muy claro lo que hace sobre el terreno de juego. Un rival duro, un rival que nos traerá dificultades. Y obviamente tendremos que llevar el partido donde nosotros creemos que podemos hacerle daño.
Aquest grup es completa amb el partit Juventus-Bayer-Leverkusen. I ens queda per analitzar el grup C amb els partits Atalanta-Shakhtar, els dos que van perdre la primera jornada, i Manchester City-Dinamo de Zagreb, els dos que van guanyar. Pep Guardiola sap que Manchester cada cop hi ha més ganes de Champions.
Vull guanyar la Champions, però si no l'aconsegueixo la meva vida no canviarà i no em suïcidaré. Intentaré millorar.
Els partits començaran a les 9, menys el Madrid-Bruges i l'Atalanta-Shakhtar, que es jugaran quan faltin 5 minuts per a les 7.
I l'Espanyol afronta el doble enfrontament d'aquesta setmana a l'Europa League i a Mallorca a la Lliga amb la novetat de Corchià, que torna després de 4 setmanes lesionat. La llista de l'Adrien Gallego s'ha fet pública fa tot just uns minuts, Montse Raya.
Doncs sí, destacar, per tant, aquest retorn de Corxà i les baixes de Pipa, Naldo i Bernardo. El primer enfrontament serà dijous a l'Europa League, al camp del CSK de Moscou. El capità Javi López ha admès avui que, de moment, els resultats no els acompanyen, però sí que creu que l'equip ha millorat, ha evolucionat els últims partits, i considera que la millor recepta per revertir la situació actual de l'equip és estar més units que mai.
Solo puedo decir decir que tenemos que estar, lo que digo, ¿no? Que tenemos que estar más unidos que nunca para revertir esta situación, ¿no? Esta palabra es clave, ¿no? Necesitamos más que nunca nuestra afición, ¿no? Yo creo que ellos siempre están para nosotros y quizás pues ahora mismo pues lo necesitamos más que nunca, ¿no? Cuando las cosas a lo mejor no salen como uno quiere, cuando más juntos tenemos que estar, ¿no? Porque si en este momento es cuando más nos dividimos, pues, ¿verdad? Pues con tres competiciones, pues quizás lo pasaremos mal.
López assegura que tenen ganes de jugar dijous a Rússia després de la derrota a casa i demostrar que la clarividència que han tingut fora de casa és un fet. Això sí, el capità de l'Espanyol té clars quins són els aspectes que ha de millorar l'equip.
Esa presión, esa ansiedad, esa no agilidad mental a la hora de jugar, que es algo que también tenemos que tener, ¿no? Pues para el estilo de juego que estamos teniendo, pues es verdad que es algo que puede llevar en ciertos momentos del partido, sobre todo cuando te pones con el resultado adverso, pues puede llegar a condicionar un poco, ¿no? Pero al final yo lo que digo es esto, más unidos que nunca, que no haya ni una fisura, porque yo creo que estamos a tiempo de disfrutar de la temporada.
L'Espanyol viatja cap a Rússia demà al matí per jugar dijous al camp del CSKA quan faltin 5 minuts per a les 7. D'allà viatjaran directament cap a Mallorca on diumenge a les 12 jugaran a Son Moix en partit de Lliga.
I encara un altre punt de futbol. Segur que recordeu tots l'enrenou que hi va haver l'any passat amb la final de la Copa Libertadores, que van jugar River Plate i Boca Juniors. El títol es va haver de jugar a Madrid per tots els incidents que hi va haver a Buenos Aires. Bé, doncs River i Boca i River es tornen a trobar aquesta matinada a la màxima competició de clubs de Sud-amèrica. Aquest any, Jordi, però, no és a la final, sinó a les semifinals.
I és evident que tothom té al cap el que va passar fa exactament 311 dies, menys d'un any, i que ha comportat alguns canvis. Per exemple, la final d'aquest any no serà doble partit, sinó partit únic i en un camp neutral, l'Estadi Nacional de Santiago de Xile. L'any passat, el partit de tornada al camp del River no es va poder jugar pels incidents a les hores prèvies, entre altres, les pedrades que va rebre l'autocar on anava l'expedició de Boca. Avui, i això també ha canviat, l'autocar de Boca estarà blindat. Les forces de seguretat han anunciat, a més, que no es permetrà l'entrada de banderes de més de 2x1 metres. Tampoc cap material pirotècnic i s'exigirà el DNI a tothom que tingui una entrada. La promoció del partit recorda el que va passar i el que no hauria de passar avui.
Querida España, esta vez no. Ojalá lo hayas disfrutado. Puedes quedarte con el recuerdo, la pelota y dos camisetas en tu museo. Pero esto.
L'últim cop que River i Boca es van enfrontar a la Libertadores al Monumental va ser el 2004. L'any passat, com hem dit, no es va poder jugar al partit. Van guanyar els Millonarios a la tanda de penals. Avui 70.000 espectadors ompliran el camp. A Buenos Aires ha estat plovent fins fa poc, però es preveu bon temps a l'hora del partit, que està previst que comenci a 9:45 hora argentina, 3:15 de la matinada aquí. És l'anada. La tornada es disputarà d'aquí 3 setmanes. L'altra semifinal la juguen Gremio i Flamengo.
Deixem el futbol, parlem d'atletisme i del Mundial que es disputa aquests dies a Doha i que viu ara mateix sota una tempesta que ha provocat l'anunci de l'Agència Antidopatge dels Estats Units de suspendre durant 4 anys Alberto Salazar per conducta dopant prohibida.
La qual cosa significa la retirada immediata, de la seva acreditació en aquests mundials. Alberto Salazar és un entrenador que dirigeix l'Oregon Project, un grup d'entrenament d'alt nivell que té la base als Estats Units i que finança l'empresa d'equipament esportiu Nike. Entre els seus esportistes hi ha, fins fa poc, Mo Farah, 4 cops campió olímpic. I actualment treballa, entre d'altres, amb l'holandesa Sifan Hassan, que dissabte va guanyar la medalla d'or als 10.000 metres. També els americans Donovan Brazier i Clayton Murphy, que avui han de disputar la final dels 800. Salazar té ara 61 anys i també va ser esportista. Cal destacar les 3 victòries consecutives a la Marató de Nova York. A la de l'any 81 va batre el rècord de la competició. Salazar l'acusen ara d'organització i incitació de conductes dopants prohibides, tràfic de testosterona i de no col·laborar en la investigació. Cal dir també que cap dels seus atletes ha donat mai positiu. Alberto Salazar ha anunciat en un comunicat que presentarà un recurs, ja que nega totes les acusacions. I una dada, els pròxims mundials d'atletisme s'han de disputar a Eugene, a l'estat d'Oregon, on té la seu el Nike Oregon Project.
I d'un mundial, aquest d'atletisme, a un altre, el de rugbi, al Japó, que viurà avui un fet històric. Per primera vegada, un jugador utilitzarà ulleres en un partit d'un campionat del món de rugbi. És el jugador dels All Blacks, Ardie Savea, que portarà les ulleres al partit Nova Zelanda-Canadà.
Ardie Sumalo Savea, de 25 anys, jugador clau dels actuals campions del món, explica que des de fa uns anys té mala visió a l'ull esquerre, ho veu tot una mica borrós i va a pitjor, diu. La solució que van trobar amb el metge de la selecció són unes ulleres que la Federació Internacional de Rugbi va autoritzar a principis d'any per a jugadors amb problemes de vista. Són unes ulleres especialment dissenyades per ser segures tant per al jugador que les porta com per al jugador rival, sobretot tenint en compte que el rugbi és un esport de molt contacte. Saber a les utilitza per a prevenció i també pensant en el seu altre ull.
Evidentment, si l'ull dret també em deixa de funcionar, em convertiré en potencialment sec. Tinc una filla petita i vull tenir més fills, una família gran, i per tant, vull conservar la capacitat de veure-hi. Només penso en la més gran de les fotos i mirar de protegir els meus ulls.
Després de provar les ulleres durant l'entrenament, Sabé assegura que s'hi sent força còmode malgrat les condicions meteorològiques al Japó, amb una humitat que arriba al 90% i amb temperatures pròximes als 20 graus. El jugador neozelandès confia que el seu exemple pugui servir perquè altres jugadors també s'atreveixin a dur ulleres en partits de competició oficial.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Coses, el Joventut ja va anunciar ahir que havia arribat a un acord amb Carles Duran perquè aquest amplia el seu contracte com a entrenador dues temporades més, fins al juny del 2022. Badalona, David Ubach, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Avui totes les parts implicades han donat més detalls d'aquest acord que arriba després d'un inici no gaire bo de la penya a la Lliga.
Carles Duran renova per dues temporades més com a tècnic del conjunt verd i negre a proposta del mateix club. Han passat i molt el factor emocional de la banda del tècnic i, de l'altra, la confiança mútua de l'àrea esportiva del Joventut. Duran considera la penya com a casa seva, ho ha explicat en la roda de premsa de presentació de l'acord de renovació.
Segueixo on m'agrada estar, que és a casa meva, fent el lloc que m'agrada i, sobretot, jo crec que hem fet moltes coses en aquest últim any i mig, ens queda molt encara per fer, però crec que anem molt en el mateix camí.
Un Carles Duran que va arribar fa dues temporades a l'entitat badalonina. Aleshores va agafar l'equip en situació delicadíssima, el va salvar. La temporada passada va situar l'equip dins de la Copa, en zona de playoff i en la competició europea. Ara ho ampliarem en què demà debuta l'equip verd i negre, l'Eurocup. Des del club avalen la feina feta per tot el que hem explicat i això ho ha verbalitzat el director esportiu Jordi Martí.
Contents i ambiciosos amb aquesta renovació perquè el Carles és l'home, és el que coneix això i a més té gana i té ganes de competir i volem fer un projecte i amb gent de la casa ja ho estem mostrant, però a més amb ganes de competir.
El que dèiem, el Joventut debuta demà a l'Eurocup, la segona competició continental, i ho fa a la pista del Nanter, amb una baixa d'última hora, la de Luc Harangodi, que té una contusió.
I en handbol, avui hi ha clàssic. S'enfronten el Barça i el Granollers al Palau Blaugrana en partit avançat de la cinquena jornada de la Lliga ASOAL.
Un partit que arriba amb situacions desiguals. Els Blaugrana són líders de la classificació amb un ple de victòries, 4-4, però Víctor Tomàs, el capità, reconeix que tot i ser superiors, res els assegura la victòria.
Nosaltres estem un esglaó per sobre de tothom, però guanyar qualsevol equip des de en principi al segon fins a més avall és duríssim per tothom i a Granollers doncs, està notant aquesta duresa.
Antonio Rama, el tècnic de l'equip ballesà, assumeix que aquest duel no arriba en el millor moment per al seu equip.
Segurament és un dels Barça-Granollers dels últims anys que ens agafa la pitjor situació o la pitjor posició a la classificació. Això no vol dir que no intentem lluitar-lo, que no intentem doncs, disputar el partit.
Luka Cindric torna a estar disponible després de sa baixa dissabte a la Champions. El partit, el Barça-Granollers d'handbol, es podrà veure per Esport 3.
Però no només juga avui el Barça d'handbol, també juga el de futbol sala. Els d'Andreu Plaza visiten la pista del Tudela, a Navarra, en el duel de la cinquena jornada també de la Lliga. Sentim el tècnic blaugrana Andreu Plaza.
Sempre jugar a Tudela és complicat. És un equip que proposen sempre el mateix, un joc alegre, un joc vistós, un joc de toc i una pista que normalment la gent apreta molt i és un lloc complicat per jugar.
De cara a aquest partit entre el Tudela i el Barça, hi ha la baixa d'última hora d'Icardo per molèsties al genoll. També estan lesionats Esquerdinha i Lozano, mentre que Boyis està sancionat. Això fa que Plaza hagi convocat el jove del filial Àlex Cerón. El Barça és líder, mentre que el Tudela és el cué de la classificació. D'altra banda, en tenis, Albert Ramos ha perdut a la primera ronda del torneig de Pequín, davant del canadenc Félix Auger Ailacime, per 6-3 i 6-4. I a més, notícies de waterpolo, perquè el Club Natació Mataró Quadi s'enfrontarà al Digi Oradea romanès en els quarts de final de l'Eurocopa de waterpolo que s'ha sortejat avui a Nyon. L'anada el 30 d'octubre a Oradea, la tornada el 9 de novembre a Mataró. Els mataronins són tercers rivals espanyols a què s'enfronta el Digi Oradea aquesta temporada, després d'haver eliminat el Club Natació Barcelona, vista a la segona ronda eliminatòria de la Lliga de Campions, i de caure contra el Club Natació Terrassa en la tercera eliminatòria, que donava accés a la fase de grups de la màxima competició europea.
Catalunya migdia.